Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 8 d'octubre de 2012, Hugo Chávez ha guanyat les eleccions presidencials celebrades ahir a Veneçuela i serà el mandatari veneçolà fins a l'any 2019, després de superar en la jornada electoral el seu adversari, el líder de l'oposició unida, Enrique Capriles. Un 54,5% és el percentatge de vot que ha aconseguit Chávez sobre el seu rival, que n'ha obtingut gairebé el 45% i que ha acceptat la derrota. El més positiu d'aquestes eleccions és que hi ha hagut normalitat, que el perdedor ha reconegut els resultats i els accepta, i que Hugo Chávez ha estès la mà a tot el poble veneçolà perquè treballi unit pel seu futur. Fins aquí tot molt bé. Ara cal que canviïn segur moltes coses a Veneçuela, un país on les pràctiques governamentals no sempre han estat democràtiques, encara que no es pot discutir que Hugo Chávez, encara que tingui aquest perfil tan peculiar i despòtic en algunes de les seves pràctiques, ha estat sempre elegit democràticament des de l'any 1998. La transversalitat del vot, amb molts catòlics que veuen en Chávez la solució als problemes, ha estat clau perquè hagi tornat a guanyar. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Hugo Chávez serà el president de Veneçuela fins a l'any 2019. Aquesta matinada s'ha confirmat la seva quarta victòria a les eleccions presidencials, que han estat, això sí, aquesta vegada les més ajustades des que es va fer amb el poder, ara farà 14 anys. Ha aconseguit Chávez el 54,42% dels vots davant el 44,97% del seu rival, el liberal Enrique Capriles.
La polarització de l'electorat sembla constatar el malestar amb la revolució chavista d'una bona part de la població veneçolana, descontenta per la manca de solució als grans problemes del país com el de la violència. En les primeres reaccions, després de conèixer els resultats, Hugo Chávez ha agraït a l'electorat veneçolà el suport que li ha tornat a donar fent una referència a Bolívar en un tuit.
I més tard, ja des del balcó del poble, al Palau de Miraflores, a Caracas, Hugo Chávez ha dit que ha estat un dia memorable i ha demanat a Déu que li doni salut.
El president veneçolà ha convidat l'oposició al diàleg, al debat i al treball conjunt i els ha felicitat per reconèixer la veritat sobre la seva victòria. Felicitar a la dirigència opositora perquè ha reconegut la veritat, han reconegut la victòria del poble, ha afirmat Chávez. Per la seva banda, Capriles ha reconegut la derrota i ha felicitat Chávez per la seva victòria a les urnes, però ha recordat que més de 6 milions de veneçolans han votat per ell. El dia que es compleixen 45 anys de la mort del Che Guevara, un dels seus ídols, Hugo Chávez, ha estat reescollit per tercera vegada. Ara caldrà veure com afronta el nou mandat el president veneçolà, que des del 2010 lluita contra un càncer del qual encara s'està tractant i que l'ha obligat a passar pel quiròfan diverses vegades a Cuba.
Canviem de qüestió, parlem d'un altre tema important, com és el present i el futur polític de Catalunya, amb les eleccions al Parlament molt a prop. El president del grup parlamentari de Convergència i Unió i secretari general de Convergència, Oriol Pujol, va assegurar ahir que Catalunya està vivint moments apassionants que poden marcar el seu futur. És per això que Pujol va subratllar que les eleccions del 25 de novembre no són com altres cicles.
Oriol Pujol va subratllar la valentia de militants com Mercader i González, que van ser dos dels fundadors de Convergència Democràtica a Valls, i també va subratllar que gent com ells és la que formen ara el partit. Necessitem l'emoció i la il·lusió de gent com ells. No tots els països tenen les grans dosis d'il·lusió que hi ha ara mateix al nostre país. Combinant això amb el rigor i la seriositat que ens caracteritza, aconseguirem neutralitzar la campanya de la por que s'ha orquestrat contra Catalunya, va continuar afirmant el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, que va voler deixar clar que és la voluntat de ser del poble català la que ha portat el país a la situació actual.
I el primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, va voler treure pes ahir a unes paraules pronunciades dissabte al vespre per l'expresident espanyol Felipe González, amb les quals l'històric dirigent socialista deixava clar que considerava que no hi hauria cap independència a cap territori d'Espanya.
Navarro considera que l'expresident només va expressar la seva opinió i ha refermat que el PSC seguirà defensant un model d'estat federal que beneficiï Catalunya. Diu que volen l'evolució de l'estat espanyol amb un canvi de la Constitució perquè Catalunya tingui un millor nivell d'autogovern i finançament. El líder del PSC, a més, va recordar que Catalunya ha de seguir al costat dels països europeus perquè el país tingui un paper actiu en el procés de federalització d'Espanya.
I amb tot aquest context, el president Artur Mas va dir ahir que Catalunya ha de fer pinya pensant en el seu futur. Va pronunciar aquestes paraules el president català després d'assistir a Tarragona a la festa castellera que es fa cada 2 anys, un concurs on participen colles castelleres d'arreu de Catalunya. Després d'aquest símil també es va referir al futur i a la sobirania de Catalunya després del clàssic Barça-Madrid i va elogiar el civisme en què molts catalans es van manifestar des del Camp Nou a favor de la independència. Altres notícies de casa nostra. Nova convocatòria de vaga per avui als autobusos de transports metropolitans de Barcelona, TMB. A partir d'avui fins divendres, el servei de busos metropolitans farà aturades parcials. A partir de les 9 serà quan començaran aquestes aturades i fins a les 11 del matí, amb un servei mínim del 25% en les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies de l'anomenat bus de barri.
El servei es tornarà a normalitzar entre les 11 i les 4 de la tarda. De les 4 a les 6 de la tarda funcionaran la meitat dels serveis a totes les línies. A partir de les 6 la circulació dels autobusos serà l'habitual. L'ordre de serveis mínims de la Generalitat estableix que funcioni la meitat del servei quan la vaga s'escaigui a les hores punta del matí i de la tarda i una proporció menor en determinades línies en la resta de franges horàries. La vaga està convocada per diversos sindicats contra la normativa estatal sobre els salaris dels treballadors públics, també per reclamar la readmissió del treballador Andreu de Cabo.
Recuperem la plana política per explicar-vos breument que Unió Democràtica viu dies de tensió després que l'alcalde de Vic i líder del corrent independentista del partit, Josep Maria Vila d'Abadal, hagi decidit aquest cap de setmana renunciar a formar part de les llistes després que la formació el relegués a un lloc de difícil elecció. El president de la Intercomarcal d'Unió a Barcelona i Comarca, Joan Requesens, ha acusat Vila d'Abadal de voler estendre una cortina de fum per ocultar les causes reals de la seva renúncia.
Joan Requesens considera que les seves paraules signifiquen un menyspreu i també una manca de respecte al procés democràtic per escollir els candidats que, segons ha puntualitzat, va ser pautat i aprovat per unanimitat al darrer Consell Nacional. Requesens ha volgut deixar clar a través d'un comunicat que no hi té res a veure l'actuació de Vila d'Abadal en l'àmbit nacional i tampoc el seu democràtic intent de ser president del Comitè de Govern. En el comunicat s'explica que l'executiva de la Intercomarcal de Barcelona i Comarques va fer una proposta raonada que va ser aprovada per 34 vots a favor, 3 en contra i 3 en blanc, en què es va tenir en compte la dedicació a les tasques parlamentàries dels candidats que en el cas de Vila d'Abadal ha estat nula.
L'espectacle casteller més gran del món. Aquestes són les credencials del concurs de castell celebrat ahir a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Era la 24a edició d'aquest concurs, que de fet ha durat tot el cap de setmana, i presentava com a novetat important que era la primera vegada que el certamen es feia en 2 dies.
Dissabte van actuar 20 colles en victòria dels Bordegassos i ahir diumenge les 12 millors. El format s'esperava que agilités el concurs, cosa que s'interpretava com un al·licient per crear afició. Però hi va haver un altre gran al·licient per sumar aficionats al fet casteller i és l'oportunitat de veure les construccions més difícils, les que són més espectaculars. Els grans preferits eren els castells de Vilafranca i van completar doncs, tots els pronòstics i els van acomplir. arribaven a Tarragona amb la pressió de revalidar, volíem dir, un títol que no se'ls va escapar en les últimes 5 edicions. Per aconseguir-ho, van optar pel 4 de 9 en folre, però només el van poder carregar.
I ahir es van poder veure en primícia en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges les primeres imatges de Los Últimos Días, una crònica de la fi del món que, de la mà dels germans Pastor, els directors, ara arriba a Catalunya. El 45è Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya no s'ha volgut perdre aquest cap de setmana tampoc l'oportunitat d'homenatjar l'actor nord-americà amb un premi Màquina del Temps.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Els carrers de 57 ciutats espanyoles van tornar a ser ahir escenari de protestes contra les retallades. Aquest cop el denominador comú van ser els pressupostos generals de l'Estat per al 2013.
Milers de persones van sortir al carrer convocades per la cimera social, formada per prop de 150 sindicats i organitzacions socials. Sota el lema "Volem arruïnar el país, cal impedir-ho", les manifestacions van recórrer els carrers de diverses ciutats des del migdia. Segons els organitzadors, amb l'objectiu d'aconseguir aixecar un clam contra els últims ajustaments del govern espanyol, que asseguren enfonsaran encara més en la pobresa la població. Els manifestants també van exigir una sortida de la crisi que garanteixi la reactivació econòmica, la generació d'ocupació i la recuperació de la protecció social i també l'estat del benestar.
Segons la cimera social, convocant d'aquestes protestes, els pressupostos només plantegen retallades a la inversió i sacrifiquen els estímuls a l'activitat econòmica i a la creació d'ocupació. A més, afegeixen, renuncien a una política fiscal que, començant per perseguir decididament el frau, permeti incrementar els ingressos de l'Estat i evitar una nova reducció de les despeses socials.
L'acte central de la protesta va ser a Madrid. Alguns partits polítics, com el PSOE i Esquerra Unida, es van unir a la convocatòria i també van recórrer els carrers de mig centenar de ciutats. La cimera social, que inclou els sindicats, també va admetre obertament que no descarta anar a una vaga general per protestar contra les polítiques del govern de Mariano Rajoy. De moment, s'ha obert un termini perquè cada organització reflexioni sobre aquesta possibilitat.
El govern espanyol ha demanat a la Comissió Europea que parli amb una sola veu davant la possible independència de Catalunya i l'opció que un territori espanyol pugui ingressar a la Unió Europea si es declara independent, segons informa l'agència Europa Press.
En un escrit formal adreçat recentment a la seva cúpula, l'Estat espanyol sol·licita a l'executiu comunitari que tots els seus membres expliquin la posició de Brussel·les en aquest assumpte de conformitat amb els tractats. La Comissió Europea ha donat resposta des de fa anys a la pregunta si un territori que s'escindís d'un estat membre seguiria pertanyent a la Unió Europea o no. En resposta a una pregunta formulada per un eurodiputat britànic el 2004, Brussel·les va aclarir que una regió, un territori independent de nova, doncs es convertiria pel fet de la seva independència en un país tercer respecte de la Unió i els tractats no s'aplicarien al seu territori des del dia de la seva independència.
I l'Eurogrup, que agrupa els ministres d'Economia de la zona euro, examina avui Espanya i situa el rescat en el centre de la seva agenda. En la trobada es posarà en marxa oficialment el nou fons de rescat europeu que hauria de servir per ajudar Espanya si finalment el govern de Mariano Rajoy el demana. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, defensarà el compromís d'Espanya amb l'objectiu de dèficit del 6,3% aquest any. Hi ha molts dubtes en el si de la Unió Europea que aquest objectiu de dèficit es pugui complir. Un minut i serà un quart de nou. Diversos obusos llançats en les últimes hores des de Turquia han fet impacte a prop de la localitat siriana de Tal Abyad, de la província septentrional de Raqqa. L'Observatori Sirià dels Drets Humans diu que no hi ha hagut cap víctima.
Diverses cadenes de notícies turques han informat que un projectil d'artilleria disparat des del costat sirià de la frontera ha caigut en el jardí d'una oficina pública a pocs centenars de metres del centre de Kakale. En els últims dies s'han succeït els llançaments de projectils a la frontera entre Turquia i Síria, on a més prossegueixen els enfrontaments entre les tropes del règim sirià i les forces rebels. 49 persones han mort a Síria, segons l'Observatori, mentre que els comitès de coordinació local han elevat aquesta xifra a 75. Recordem que el conflicte que viu Síria des del març de l'any 2011 ha causat ja uns 25.000 morts, mentre que 2,5 milions de persones necessiten ajuda urgent, humanitària, i més de 250.000 s'han refugiat als països veïns, segons Nacions Unides.
Al Brasil hi ha hagut eleccions municipals aquest diumenge i l'alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de l'oficialista partit del Moviment Democràtic Brasiler, ha estat reelegit per un segon mandat de 4 anys en obtenir el 64,12% dels vots, segons dades oficials, amb el 65,5% de l'escrutini complet. Serà, per tant, Eduardo Paes l'alcalde dels Jocs Olímpics de l'any 2016.
El segon candidat més votat va ser Marcelo Freixo, del Partit Socialista i Llibertat, que va obtenir un 28,8% de les paperetes, segons les xifres divulgades pel Tribunal Superior Electoral. El tercer va ser Rodrigo Maia, de l'opositor demòcrata i fill de l'exalcalde César Maia, que va rebre un 2,8% dels vots. En superar la meitat dels vots, Paes no necessitarà anar una segona volta, que està prevista, a les ciutats amb més de 200.000 electors pel proper dia 28 d'octubre.
I el govern de les Filipines i el Front Mor d'Alliberament Islàmic han anunciat un acord que obre la via per signar la pau i posar fi a dècades de lluita armada que han causat desenes de milers de morts en aquesta zona filipina. El president filipí Benigno Aquinoa ha dit que en el passat s'havien comès equivocacions i experiments fallits a la regió autònoma de Mindanao de majoria musulmana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça no va poder encadenar la setena victòria consecutiva a la Lliga, però seguirà tenint 8 punts d'avantatge sobre el Madrid a la classificació després que el Clàssic s'acabés amb empat a 2.
El Clàssic, doncs, hi va acabar amb un empat a 2, un duel en què els cracs de tots dos equips, Messi i Cristiano Ronaldo, van marcar per partida doble. Els blancs van ser superiors a la primera part i els blaugrana van reaccionar a la represa i fins i tot haurien pogut guanyar amb un xut de Martín Montoya, que es va estavellar al travesser.
El Camp Nou es va convertir en un immens clam per la independència de Catalunya amb motiu d'aquest clàssic. Després del mosaic inicial amb la bandera catalana, en el minut 17 amb 14 segons, el Camp Nou va entonar majoritàriament el crit d'independència i va fer onejar centenars de banderes catalanes i estelades. Altres resultats d'aquesta setena jornada de Lliga Primera Divisió són aquests: Celta 2, Sevilla 0, Rayo 2, Deportivo 1, Saragossa 0, Getafe 1, Betis 2, Real Societat 0, Llevant 1, València 0, Mallorca 1, Granada 2, Atlètic de Bilbao 1, Osasuna 0, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 1, i jugat dissabte l'Espanyol no va poder passar de l'empat al camp del Valladolid, empat a 1. I en bàsquet, el Barça-Rigal continua sense agafar el pols a la Lliga ACB i ahir a Bilbao va perdre contra el Biscaia per 78-77. Va ser, després d'un domini inicial dels blaugrana fins al tercer quart, quan els locals van fer un parcial de 20-9 a la segona part, que va trencar definitivament el partit.
El Fiat Joventut va deixar escapar una bona oportunitat de sumar el segon triomf de la Lliga i va perdre en els últims minuts amb l'Unicaja per 73-71. L'equip verd i negre, liderat per Albert Oliver, va superar una davallada important al segon quart per dominar el partit a la segona meitat. La Sínia Manresa va perdre el Nou Congost contra l'Herbalife Gran Canària per 64-80 i va encaixar la segona derrota consecutiva de la temporada.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va proclamar ahir doctors de l'Església el sacerdot espanyol Joan d'Àvila, que va néixer l'any 1499, i la santa alemanya Hildegarda de Bingen, que va viure al segle XI. La proclamació d'aquests dos nous doctors de l'Església la va fer el pontífex davant de desenes de milers de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà, coincidint amb la missa d'obertura de la 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Joan d'Àvila i Hildegarda de Bingen se sumen al reduït nombre de 35 doctors de l'Església, ja que amb ells proclamats el 2019 de l'any, als 2.000 anys de la mateixa existència de l'Església. Entre les autoritats espanyoles presents hi havia la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, i altres autoritats, com també l'ambaixador davant de la Santa Seu.
El Papa Benet XVI relaciona la crisi del matrimoni amb la descristianització d'Occident. D'aquesta manera, doncs, us expliquem que ja està en marxa el sínode de bisbes sobre la nova evangelització, l'assemblea en la qual participen, doncs, 262 cardenals, bisbes, experts i auditors, amb el Sant Pare per debatre sobre la descristianització en els països occidentals i tractar de trobar una solució. El Papa Benet XVI va donar inici ahir a aquest esdeveniment tan important i que durarà fins al dia 28 d'octubre amb una missa que va presidir a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on es van congregar diversos centenars de milers de persones. El pontífex va relacionar la lenta però constant disminució de la fe a l'Occident amb la crisi del matrimoni.
I Paolo Gabriele, exmajordom del Papa Benet XVI, que havia robat i havia filtrat documents confidencials de la Santa Seu a la premsa, coneguts amb el nom de Batileaks, ha estat condemnat a un any i mig de presó pel Tribunal de Justícia de l'Estat del Vaticà. Gabriele va conèixer la sentència, que havia estat inicialment de 3 anys, i finalment el tribunal va reduir dissabte la pena, ja que no tenia antecedents penal. La sentència obliga Paolo Gabriele a assumir els costos del procés judicial. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va dir dissabte que el tribunal indicarà posteriorment la modalitat de la reclusió a la qual ha estat condemnat Paolo Gabriele. També està pendent de la possibilitat que la defensa de l'exmajordom del Papa presenti la seva apel·lació a la sentència. Per cert, en el tercer dia de judici, Paolo Gabriele va negar rotundament que hi hagués hagut maltractaments en el seu arrest en un calabós del Vaticà. Passen 6 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico amb una imatge del Barça-Madrid, amb el fons al públic onejant una de les senyeres estelades que hi havia. El titular és aquest, empat estel·lar. La Vanguardia obre també amb una imatge del Barça-Madrid, amb Leo Messi i Jordi Alba celebrant un dels gols. El Madrid segueix a 8 punts, diu el titular. El País, en una altra línia, sobre un sondeig de Metroscòpia, la fidelitat als grans partits es desploma en plena campanya. El Punt Avui opta també pel joc de paraules entre l'estelada i l'estel·lar partit que es va viure ahir, titula Futbol Estelat, referint-se, esclar, al Barça-Madrid. I el diari Ara, un altre titular, Catalunya canvia el guió basc.
Repassem els diaris de la premsa espanyola. El Mundo, el Barça, converteix a l'estadi en un pòster independentista. L'ABC, acomiadaments massius a Ibèria. També destaquem a La Razón, que diu més futbol i menys independència.
Fet aquest repàs de seguida als serveis i després parlarem d'una festa religiosa, tradicional i culturalment molt important a Catalunya, que es viurà demà, la del Sant Crist de Balaguer. Parlarem amb la superiora de les Clarisses, que formen des de fa pocs anys un nou convent en aquest santuari.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem de l'accident que s'ha produït ja fa estona, més d'una hora, en aquesta Nacional 2 entre Canet i Sant Pol. Doncs bé, ens indiquen que encara s'hi treballa en aquest tram de la Nacional 2, com dèiem, entre Canet i Sant Pol de Mar. Vies properes a Barcelona, cues importants, per exemple, l'autovia A2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts, i també aturades destacades a la B23 des de més amunt de Sant Feliu fins a l'avinguda Diagonal. A l'extrem nord ens quedem sobretot amb aquesta autopista al Maresme, ara retencions d'un parell de quilòmetres al tram de Badalona, també a la C-17, a Mollet, venint cap a la Ciutat Comtal, o l'autopista del Vallès, un matí més molt carregada en tots dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat. Els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. I d'altra banda, recordar que a motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona entre les 9 i les 11 del matí, els serveis mínims decretats estableixen un 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe a les línies de bus del barri. I és tot des d'aquí del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Aquest dilluns 8 d'octubre hem de parlar d'un increment dels núvols. De fet, aquestes primeres hores del matí encara el cel és serè en molts punts de la meitat sud del país, però també es van arribant núvols alts i mitjans pel Pirineu i Prepirineu. De fet, són aquests núvols alts i mitjans que al llarg del dia, ja durant el matí, aniran viatjant d'oest cap a est i extenent-se per la resta del territori. En tots aquests núvols, les temperatures màximes seran similars a les d'ahir o fins i tot podran baixar una mica a la zona del Pirineu, però encara es mantindrà l'ambient agradable al centre del dia i fins i tot lleugerament calorós, sobretot pensant en l'època de l'any en la que estem. El vent ara a primeres hores del matí i de nou a la nit serà fluix i de direcció variable a bona part del territori, amb terral al litoral. Però al centre del dia el vent girarà component sud en el litoral i el prelitoral, i sud i oest a la resta de l'interior, i en conjunt bufarà entre fluix i moderats. De cara a demà dimarts hem de parlar, doncs, de domini de bona part del dia del cel sereu poc ennuvolat. De matinada encara acabaran de creuar alguns núvols alts i prims i es formarà algun núvol baix de matinada a punts del litoral i de l'interior. Molt poca cosa. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Balaguer viu demà una festa gran per a la cultura i la religiositat catalana, la del Sant Crist. Molts devots s'acosten a aquest santuari, a la capital de la Noguera, i coincideix amb la presència habitualment del bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, que concelebrarà i presidirà l'Eucaristia principal. Això serà, com dèiem, demà mateix, com cada 9 d'octubre. Parlem amb la superiora del convent de les Clarisses, que ha aconseguit refer-se ara fa uns anys, convent que es troba situat precisament al santuari del Sant Crist de Balaguer. És la germana Maria Victòria Triviño. Germana Maria Victòria, molt bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu.
Moltes felicitats perquè vostè, amb un petit un grup de clarisses, està revitalitzant aquests últims anys, no?, el santuari del Sant Crist de Balaguer.
Sí, sí, sí. I estem molt bé i crec que la ciutat està també molt contenta perquè se sentia molt desprotegida sense les clarisses, per això de la llegenda del Sant Crist. Però la festa és el 9 de novembre.
La festa és el 9 de novembre.
De novembre, sí.
Disculpi, doncs, per l'error en les dates, per tant, falta tot un mes perquè se celebri aquesta festa, no?
Sí, però ja està bé, així ens anem preparant.
Molt bé, d'aquí a un mes, per tant, com cada 9 de novembre, la festa del Sant Cris de Balaguer, en un santuari de referència a Catalunya. Ha parlat vostè de la llegenda, una llegenda que també té elements de realitat pel que fa a la devoció i la religiositat popular. Sí. D'on ve aquesta llegenda del Sant Cris i d'on ve aquest Sant Cris?
Doncs és una llegenda medieval que explica la presència d'aquesta imatge. I la llegenda, jo crec que hi ha tres elements que recull, que és la presència de les clarisses, la ciutat i de Balaguer i la imatge del Sant Cris. Conta la llegenda que està en el llibre verd de l'Ajuntament, de la Paeria, d'aquí de Balaguer. És un llibre històric, és de cròniques a la ciutat, i allí la primera cosa, el primer escrit que obre el llibre és la llegenda del Sant Cris. I diu que va venir per les aigües del Segre i quan van veure la gent que venia un Sant Cris gran flotant per l'aigua, doncs la van voler agafar. Però el Sant Cris fugia, no es deixava prendre. Aleshores van avisar als capellans, van venir tots en processó, van intentar de prendre el Sant Cris i no es deixava, marxava aigües amunt i no es deixava. Aleshores van pensar en les clarisses. Va baixar la comunitat de clarisses i d'Almatà i en aquell moment, quan van arribar a l'orilla, el Sant Cris es va venir als seus braços. I des d'aleshores ho van pujar a l'església, que aleshores era església conventual, i ara ja és un gran santuari, van fer obres i van ampliar i va ser un gran santuari. I des d'aleshores la ciutat va comprendre que el Sant Crist volia quedar-se aquí, amb nosaltres, però que es deixava prendre de les clarisses. Per això ells venen amb les seves necessitats, les seves intencions, les seves coses, perquè nosaltres preguem. O sigui que la nostra funció intercessora aquí, mira, funciona, però diàriament, molt bé.
Doncs molt bé. Vaja, la llegenda es troba escrita ja l'any 1585 i des d'aleshores doncs, és tot un... Vaja, un referent en la pietat popular de molts catalans, especialment de les comarques de Lleida, de la Noguera, del Segrià i d'altres indrets. Com és la història recent d'aquesta petita comunitat clarissa que ha tornat al santuari del Sant Cris? Germana Maria Victòria, ràpidament per acabar, sisplau.
Sí, cap al 2005 és quan van marxar les cinc germanes que estaven aquí perquè eren una miqueta grans i ja van marxar a un altre convent. Aleshores el bisbe Vives no volia que aquest santuari quedés així sense clarisses i va treballar molt en cercar, tot i que ara no és un bon temps per trobar monges, oi? Però, mira, ens van trobar i ens van entendre molt bé i nosaltres dos van venir quatre, ara són sis, i estem així, començant de nou, però molt bé. Bueno, jo crec que ja s'estem consolidant bastant bé aquí.
Vostès, a més, estan promocionant un instrument d'espiritualitat i d'evangelització, que és la dansa, no?
Sí, les representacions. Precisament fem la representació de la llegenda del Sant Crist el dia següent, perquè el dia 9 és multitudinari, no? Però el dia 10 de novembre...
El 10 de novembre, sí.
Sí, a primera vegada de la missa, a 11:15, fem la representació amb l'Escola de Dansa de Balaguer, totes aquestes representacions de Santa Clara, del Sant Cris, ho fem amb la col·laboració de l'Escola de Dansa i ens prepara els guions un frare artista, un frare franciscà, frare Gerard, i, bueno, fem coses molt boniques per donar testimoni també la dansa.
Com també ho van fer per Santa Clara, no?, l'11 d'agost.
Sí.
Doncs bé, sí. Disculpi en la confusió d'un mes en les dates, però ja sabem que el 9 de novembre, segur que ho saben molts, ja el 9 de novembre és la festa del Sant Crist de Balaguer i aquell dia doncs, seran molts els qui s'acostaran a aquest santuari de la capital de la Noguera.
Sí, Tots dos dies tenim festa, sí que tant el dia 9, que és com la missa, i el dia 10, que fa una representació, i també la missa a les 11.
És divendres i dissabte, divendres 9 de novembre i dissabte 10 de novembre. Gràcies, sí. Sor Maria Victòria Triviño, superiora de la comunitat Clarissa del Sant Crist de Balaguer. Bon dia, una abraçada.
Gràcies
i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, que el Senyor us beneeixi.
Adéu-siau.
Adéu.
Són 9:04, de seguida la tertúlia.
Ràdio Estel.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat al primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Quim Sabater, que és el president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials. Senyor Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I des de Ràdio Principat, des de l'estudi de la Seu d'Urgell, avui comptem amb la presència del regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Seu, Miquel Caminal. Senyor Caminal, bon dia.
Bon dia, Matí.
Bé, Hugo Chávez serà president de Veneçuela fins a l'any 2019, després d'unes eleccions que sembla que podem qualificar d'indiscutibles democràticament. Hi ha hagut normalitat, hi ha hagut reconeixement de la derrota. Enrique Capriles, líder opositor, en el qual molts veneçolans havíem dipositat les seves esperances, doncs ha reconegut la derrota, tot i que ha estat una derrota doncs per poc marge, del 54% al 45%, un i altre. Quina interpretació donen a el que ha passat a Veneçuela? Qui vol començar?
Bé, a veure,
em
sorprèn una mica quan es parla d'eleccions molt democràtiques. Evidentment que hi ha una participació molt gran i el que és l'acte així de posar la papereta a la urna possiblement sigui un acte prou correcte i sense massa, diguéssim, trampes. Però és que les campanyes que ens està portant a Hugo Chávez, on pràcticament ho finança tot el seu mateix estat, aquí de democràtic no hi ha res. Per tant, l'opositor que té sempre té un afegit a l'hora de finançar aquestes campanyes electorals. Però bé, podien haver estat més irregulars del que han estat aquest any. Sobretot, lo important és la gran participació que hi ha hagut.
Sí, jo volia fer un comentari en el mateix sentit que el que ha fet el company Caminal, en el sentit de que segurament formalment aquestes eleccions han estat democràtiques, no hi ha hagut una evident manipulació dels resultats, però el que és evident és que tant l'aparell de l'Estat com les dificultats explicades prèviament dels votants de l'oposició per exercir el seu dret a vot o per apuntar-se, etc., segurament són aspectes que no acaben de fer del tot clares aquestes eleccions. I evidentment aquest estil de barrejar partit i estat i govern no sé si són garantia d'unes eleccions democràtiques. No? En tot cas, s'avança en aquest camí. És bo que l'oposició hagi arribat a aquest nivell de vots, però són 6 anys més de govern dels Chávez, no?
De chavisme, un Chávez que sabem que doncs, va fer unes reformes que molts qualifiquen de dubtoses democràticament, com a la seva mida, no? Per perpetuar-se en el poder. Senyor sí. Reiteri, també està d'acord una mica amb aquest diagnòstic?
Sí, jo crec que demostra una fractura que hi ha en el país, realment està al 50% i 50%, que hi hagi participat molta gent és una cosa positiva, però que hagin estat unes eleccions justes, jo crec que no, en absolut, no? Sempre hi ha hagut un atac constant als mitjans de comunicació que li han anat vers del senyor Chávez. Recordem que fa pocs dies van matar diversos seguidors del senyor Capriles, vull dir que, a veure, de normalitat, res de res. Per un altre costat, el tema de la revolució bolivariana que fa aquest senyor, bueno, em sona una mica pues, a fa 40 anys, no? Aquestes revolucions una mica populistes, no? I no crec que això sigui bo pel país, En tot cas, si intenta posar-se d'acord amb l'oposició i tirar el país endavant, pot ser que econòmicament surtin, però ho tenen difícil.
Sí, no, hi ha elements de corrupció, de violència, de manca de llibertats, que evidentment fan que el projecte suposadament construït de millora de l'Estat no hagi estat tal, no? En definitiva és un govern populista que afavoreix uns quants i que veurem com acaba, no? Quan, si mai hi ha un canvi de govern, quan es destapi tot el que hi ha al darrere, no?
Allà tenen una invasió de cubanos. Jo conec molta gent que viu aquí però que són d'allà, i allà tots els càrrecs mitjos són cubanos. Cubanos directes que controlen les aduanes, càrrecs mitjos d'interior, o sigui, tenen una relació amb el règim de Fidel Castro molt estreta.
I en el panorama internacional, com situarem Veneçuela ara, en aquests moments també difícils a nivell mundial? Tindrem aquell Chávez desafiant o tindrem un Chávez més dialogant?
Bueno, no, jo he sentit un petit discurs després de la seva victòria avui per la ràdio i segueix sent desafiant, segueix una miqueta fent-se portaveu d'una suposada majoria popular. I, per altra banda, els seus aliats estratègics en la política internacional no són aliats, com que diguéssim, de pau, no? Com Iran o,
sí, sí.
O va ser Líbia. No sé
aquesta curiosa aliança amb l'Iran, certament.
Per tant, no ho sé, jo crec que seguirà el seu model, que és el que li dona èxit també ell personalment, i en tot cas... Això sí, manté el finançament a països del seu entorn, no? Com d'altres països que han existit.
Bolívia, per exemple.
Bolívia o les relacions amb Cuba mateix, que deia el company, no?
També queda el dubte de la salut d'Hugo Chávez, que està lluitant contra un càncer, no ho hem d'oblidar. Això també és un element important. Sí, última opinió, sí, senyor...
Un element que també el fa servir... per campanya, no?
Sí, tristament és així, sí.
Que Veneçuela està governat amb una estructura militar on les campanyes del seu model duren tot l'any, el sistema mediàtic i el sistema publicitari és sempre a favor seu, i els pactes amb els països com Iran, que són enemics dels Estats Units, ells el que vol és això, el seu principal enemic o el seu veí que li fa més por als Estats Units, per tant, les aliances es va fent amb aquests països que també són de la mateixa tendència, i això és una mica també forma part de la seva estratègia popular o publicitària a l'hora de convèncer els ciutadans de Veneçuela, que són més valents que els més potents del món, no? I aquesta és la seva estratègia i ho anirà mantenint mentre es pugui, evidentment. Dintre d'aquesta estructura militar és molt complicat una persona nova a la política que pugui enderrocar-lo, i això que el resultat ha estat molt, 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 molt just.
També hem de dir que és molt transversal el suport a Chávez, sabem que molts catòlics, per exemple, li donen suport, veuen en ell un home que fa bé al país. Clar, és complicat de vegades ficar-se a l'interior d'aquests països, oi?
Sí, sí, sí. No hi ha redenet, què diuen?
No, i són països que venen d'una tradició molt, molt fosca, no? I amb situacions... que si no les has viscut directament segurament són difícils d'analitzar i esclar, la gent segurament allà on veu un bri d'esperança s'hi agafa, però en tot cas també després cap hi ha hagut només aquells països que s'han alineat amb una democràcia real se n'estan sortint, no? I Brasil o Xile o, que són països que han fet una opció clara d'estructurar una democràcia transparent i ben arrelada.
També és important recordar-ho, el cas de Brasil, país emergent que està sent eficaç en la lluita contra la pobresa, fins i tot. Sí, un últim comentari.
No, el que està clar és que en els últims anys que ha estat el senyor Chávez la inseguretat ciutadana s'ha multiplicat per 100. O sigui, tu vas a Venezuela, pues, a Maracaibo, no? I allà, si arribes amb avió a la nit, t'has de quedar a dormir a l'aeroport perquè és tan insegura a la ciutat, amb cotxe, amb taxi. Vull dir que és millor que et quedis a dormir i que durant el dia vagis...
Vostè ho ha viscut, això, per exemple?
No, jo no ho he viscut personalment, però ja et dic que tinc molts companys, molts amics que viuen allà, que tenen família allà, que han d'anar allà perquè a vegades es posa malalt i t'ho expliquen, no?
Avui la tertúlia la compartim amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, amb el president de l'Observatori del Tercer Sector de Catalunya, Quim Sabater, i amb el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Bé, parlem de la precampanya de les eleccions catalanes. Hem tingut un nou cap de setmana, el segon després de la convocatòria electoral, marcat pels missatges, pels mítings de precampanya i pels moviments preelectorals. Destaquem, per exemple, que Oriol Pujol, secretari general de Convergència, ha dit que Catalunya viu moments apassionants i que aquestes eleccions seran històriques més enllà del resultat. També el primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha parlat de federalisme i fins i tot ha volgut relativitzar unes paraules de Felipe González dissabte, on va dir que no hi ha cap territori espanyol que s'independitzarà. Ho va dir en el context basc, però bé.
El Pere Navarro ho té molt feixuc per poder... Home,
per poder arrossegar almenys els vots fidels.
No, o sigui, intentar convèncer-nos d'aquells ara portaran una modificació de la Constitució, em sembla que com a discurs electoral en el context que estem, no sé si és prou creïble, i més quan els seus companys li estan segant la gespa, companys de tant pes com Felipe González, no? Per tant, jo no sé el missatge del PSC, si potser haurien de fer una opció més social i de reafirmar la seva opció socialdemòcrata i de més que intentar posar-se en un bosc que no sé si se'n sortiran. I bé, Felipe González o Carme Chacón, no? És a dir, jo crec que és el mateix. I per altra banda, home, a mi em sembla que qui tenen ben muntats els seus papers són Convergència, no? Amb un Oriol Pujol més abraonat i un president Mas amb un paper molt més institucional.
No em dubte que aquest cap de setmana...
I després hi ha el lío dels independentistes, clar, que això ja...
Sí, no, precisament sobre això, senyor Sabater, dèiem que aquest cap de setmana hi ha hagut un congrés de la Joventut Nacionalista de Catalunya que ja fa anys que es defineix com a independentista i és un grup de Convergència, vaja, vinculat a Convergència Democràtica. Sí, senyor Reiteri, senyor Caminal, després.
Sí, jo crec que efectivament hi ha alguns partits que això de les eleccions anticipades s'han trobat que no havien fet els deures, no? Com és el Partit Socialista, i realment tenen un discurs que no s'aguanta. No s'aguanta perquè el tema de la federació pues, ve a ser una espècie d'autonomia més vulgada o diferent, i el tema de l'independentisme pues, no hi entra. Llavors es troben realment dessituats completament. Jo crec que és trist, no?, trobar-se una oposició que no sap. Perquè almenys el Partit Popular no ha canviat de discurs, és el mateix de sempre, no? I vull dir, ells pues, continuen amb les seves idees de la concepció de l'Estat i d'Espanya, i els seus votants més o menys són els mateixos. Tampoc ni baixen, van baixar o pujar un escon, però no es mouen. En canvi, el Partit Socialista pues, sí que ho té realment difícil, no? Perquè realment és molt difícil d'entendre què t'està proposant, inclús per una persona de fora, no?
Senyor Caminal, està d'acord? Encara que sigui per altres motius.
Bé, aquí la data històrica és el 11 de setembre. L'11 de setembre va fer canviar els plans de tots els partits, de tots, independentistes o els de CiU, els PP, els del PP, els socialistes, tots. I això ho han vist i tothom s'ha apuntat a l'embrandida aquesta independentista. Fins i tot els socialistes, que ara estan una mica així amb el pas canviat i que no saben ben bé quin és el seu discurs, van començar a treure un altre cop la carta del federalisme, quan semblava que ja ho tenien bastant oblidat. I amb el temps ja veureu que el PSC anirà canviant de discurs, evidentment, i s'ha d'anar posicionant cap a la banda on vegi que té més rendiment electoral. I no m'estranyaria gens que aquests grups més catalanistes dintre del PSC, aquesta gent que ja s'han aixecat una mica i han aixecat la veu, que abans d'evitar una ruptura del Partit Socialista que arribin a uns manifestos diferents als que estan, unes postulacions diferents a les que tenen ara. Del Convergència, evidentment, el senyor president Mas serà una persona molt, molt correcta, que medeix mil·limètricament les seves paraules, que no mira de no passar ni un mil·límetre del guió que té estudiat, i dintre del seu entorn doncs, també hi haurà tendències, com per exemple la d'Oriol Pujol, que és més, una mica més visceral, o podem tindre un moderat Duran i Lleida que fins i tot el farem canviar de discurs també. Els hi ha sortit aquesta pedra a la sabata amb l'alcalde de Vic, que tot i ser d'Unió doncs, sembla que té una mica la sintonia canviada, i hauria d'estar possiblement amb un altre partit, no?
Sí, un problema intern amb Viladabadal, que recordem-ho, ha renunciat a formar part de les llistes després que se'l volia posar en el 40.
Sí, bueno, aquí li van posar un correctiu i evidentment això no ho acceptarà, i veurem on sortirà. Ningú vol que hi hagi coses estranyes dintre dels seus grups polítics, però hi seran, perquè és una oportunitat única d'estar al davant o de quedar-se al mig o de perdre el tren, no? I pel que fa als grups independentistes, també hem vist que no acaben de posar-se d'acord, i amb un pacte que precisament va proposar Esquerra Republicana de Catalunya amb els altres partits independentistes, que no es va poder arribar a un acord per obvietats de que el que es demanava doncs, no és gens lògic, no? Per tant, tot això s'ha d'anar posant en línia, ha d'anar agafant en el seu caos,
sí.
I tothom veu on s'ha d'anar, no? Però tots tenen el seu discurs de precaució, no?
Sí.
Aquí els que van llançats, perdona, són els d'Esquerra Republicana, els meus, perquè són els que sempre han tingut aquest discurs dintre de les seves programes electorals.
Ara que parla de l'independentisme i de la figura de Viladabadal, li faig una doble pregunta al senyor Caminal. Per què creu que no ha prosperat l'intent d'una candidatura independentista? Ha dit vostè que el que demanen els altres, que no són Esquerra, no és creïble o no és assumible?
No, aquí només hi ha un problema, que és amb Solidaritat. Solidaritat és un grup que, precisament aquí a la seva ja tinc molts amics, i que neix una mica del moviment de les plataformes que s'han muntat per les consultes populars,
sí,
on aquestes les dirigien per una banda el López Tena i per l'altra l'Oriol Bertran, i jo crec que aquests van aprofitar una emprendida independentista per fer un grup polític. Són gent amb molta ambició, i el que no es pot fer és anar a una taula a negociar quan, independentment del lloc de les llistes que puguin ocupar, no? Quan et presenten ja d'entrada, si hi ha aquells on hi soc, segona, volem fer un acord de mínims, però cadascú farà la seva campanya independent, i tercera, que un cop hi hagi els resultats de les eleccions, volem grup propi. Per tant, no sé per què cal intentar fer un pacte amb una gent que no volen estar junts. Vull dir, volen aprofitar potser la inèrcia que té Esquerra en aquest moment per posicionar-se bé, però a partir d'aquí, que no vulguin després estar dintre del grup parlamentari, em sembla una solemne equivocació. De tota manera, s'ha d'intentar que hi sigui això, i que suposo que poden arribar a meditar una mica i possiblement hi puguem arribar, però és molt difícil.
I quan parla vostè de Viladabadal com una figura que podria acabar passant-se a un altre partit, vol dir que Esquerra o altres partits independentistes el festejaran?
No es tracta de festejar-lo, però jo el veig més amb la seva filosofia de política, és el que va iniciar lo de l'Associació Catalana de Municipis Independents,
sí.
Jo crec que tindria més bon encaix amb un altre partit. No vull dir que ho faci o no ho faci, però sí, ara sí, encaixaria més amb un partit independentista. A més, és la seva manera de veure el país.
Sí, però aquí estem parlant d'independentistes únicament, i un partit polític a darrere té més coses. Esquerra Republicana és Esquerra Republicana independentista, però vull dir, té moltes propostes que no coincideixen en absolut amb el de Solidaritat i molts altres que també són independentistes. Llavors, ajuntar-los a tots perquè són independentistes em sembla una mica absurd. Veure, el país no es fa amb independentistes, es fa amb programes econòmics, amb programes d'inversions, amb programes socials, i això és el que jo crec.
D'alguna manera destapa això, segons
clar,
vostè,
que
no han de ser eleccions només sobre independència o no.
El monolitisme, a vegades, que aparentment sembla que té Esquerra, doncs hi ha altres partits que no el volen compartir, i llavors doncs, fan la seva coincidint amb la idea de la independència, no? Però clar, és una idea més.
Per això a vegades és tan difícil arribar a acords. Sí, però això són acords que es poden arribar amb acords de postulats polítics. Però en el cas de que aquesta vegada no hi va haver aquesta unió, no ve per aquí.
Sí, ho ha explicat des de l'òptica d'Esquerra, evidentment, el senyor Miquel Caminal. Sí. Senyor Sabater.
Sí, jo volia fer un parell de reflexions respecte a això. Per una banda, dic que segurament el debat independentista pot ocultar quin model de país volem, no? I segurament, clar, aquí què és primer, l'ou o la gallina? Volem ser independents i després decidirem de quin model ens dotem, o bé serem independents cap a un model més just, més solidari, més... Perquè, clar, si som independents és per tenir millor capacitat per prendre decisions i segurament per afavorir el que ara ens va malament, que són el finançament, els serveis socials, a banda d'evidentment temes identitaris, que jo crec que estan més clars, però en tot cas, segurament aquí sí que hi ha un model diferent, i dins dels partits independentistes el model d'Esquerra, pel que jo conec, és diferent que el de reagrupament, i potser no tant que el model social, perquè Esquerra Republicana em sembla que és un partit més socialdemòcrata, en canvi reagrupament no sé si ho és tant, o més d'esquerres, no? Vull dir que aquí també hi ha ajustos que
calia fer. Hi ha diferències, sí.
I després, un altre element, que és que al final els partits els menen persones, i les persones també tenen les seves debilitats, i estar al número 2 o estar al número 10 és diferent en una llista, i això jo crec que compta i són raons per les quals hi ha enfrontaments també a l'hora de negociar. I finalment, una reflexió sobre el federalisme del socialista. És a dir, jo no crec que el federalisme no sigui una bona opció, i més en un marc de construcció d'una federació europea de pobles o de regions, diguem-ne el que vulguem. És a dir, jo crec que hem de construir això. El que a mi em sembla que no és creïble en aquest moment, és a dir, no tant que no hi hagi una possibilitat de fer un model federalista per donar sentit a la proposta dels socialistes, sinó que en aquest moment segurament no és creïble que ho facin amb l'èmfasi que ho estan fent des de les seves files, no? Quan han tingut ocasió de fer alguna transformació que no ha reeixit, perquè hi ha posicions espanyolistes en el si del Partit Socialista, sobretot del PSOE, que jo crec que trenquen radicalment amb aquesta posició, no?
Bé, en qualsevol cas, les eleccions estan molt a prop, els partits estan formant les seves llistes, això sempre genera alguns debats interns interessants, i bé, a banda del cas de Viladabadal, segur que n'hi ha d'altres, potser de menys rellevància, però que també existeixen. Hem parlat de les eleccions. Avui m'agradaria acabar la tertúlia, encara que sigui només en 3 minuts, comentant el que han estat les protestes d'aquest cap de setmana contra les retallades del govern espanyol, també les dificultats que té el gabinet de Mariano Rajoy amb la possibilitat de demanar un rescat. Avui hi ha una reunió de l'Eurogrup important on es demanarà a Espanya que s'aclareixi sobre aquest rescat, i també si hi haurà vaga general. Creuen vostès que hi haurà vaga general, com apuntaven alguns líders sindicals ahir?
Jo crec que sí que hi haurà vaga general.
Es parlava el 14 de novembre com a possible data.
No sé quan, però jo crec que sí que hi haurà vaga general, perquè en aquest moment s'està arribant a un punt de que es fa molt evident que els interessos de l'Estat van per finançar els bancs, i es prioritza això per davant d'altres coses, degut a la pressió dels mercats, el que vulgueu, però en tot cas estem aquí. El que no sé si aquesta vaga general tindrà prou força, no? Perquè les manifestacions d'ahir van ser numeroses en alguns llocs, però no van tenir la repercussió que segurament s'esperava que tinguessin. Però jo crec que sí, perquè, entre altres coses, el moment del país ens hi portarà, a mi em sembla.
Senyor Reiteri.
Sí, jo crec que pot ser que hi hagi una vaga general, crec que és de les últimes ocasions que tindran els sindicats per fer valdre la seva força a la ciutadania, però realment serà un desgast per ells molt gran, perquè m'imagino que estarà molt poc suportada pels ciutadans, perquè estan cansats i veuen moltes vegades que això no serveix per res, com va passar amb l'última vaga, no? Llavors, bueno, el país està com està i per moltes vagues generals que es facin és molt difícil canviar-lo, perquè és que depenen d'agents econòmics externs al propi país, no?
Vostè estaria d'acord amb el que deia Rajoy, que existeix una majoria silenciosa disposada a sacrificar-se? Perquè això ho qüestionaven ahir els que protestaven.
Sí, sí, que existeix, i tant. I és que ja s'està sacrificant aquesta majoria silenciosa i vol que les coses no empitjorin i a poc puguin millorar.
Uh-huh. Última opinió, senyor Miquel Caminal.
Per bé, els sindicats ho han de fer. Vull dir, la vaga aquesta hi serà, sí o sí, jo crec que sí, perquè a més, tal com han quedat els pressupostos, està la cosa bastant pitjor del que estava. També demanen que aquesta vaga sigui a nivell europeu, ja veurem si s'aconsegueix, perquè la crisi és a tot arreu. El que passa és que és veritat que l'estat espanyol, tocat pel món financer, l'estan atornillant perquè el deute públic sigui car i aquesta prima de risc vagi pujant. De tota manera, jo crec que això és igual que el rescat. L'estat espanyol està marejant la perdiu, a veure si es busca una altra via a nivell europeu que no sigui el rescat. Suposo que deuen anar buscant aquesta unió bancària i única a Europa i això els evitaria que sigui intervingut. I no sé com acabarà tot això, però el panorama no és massa alentador en aquests moments, en aquesta situació.
Ho deixem aquí. Gràcies, Miquel Caminal, des de la Seu d'Urgell, i des d'aquí, des de Barcelona, Quim Sabater i Joan Carles Reiteri. Bon dia a tots tres. Fins la propera.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
I abans d'acabar, us recordem que Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles per a cadascun dels dos espectacles, que són Forever Young, amb Albert Pla i Diego Cortés, al Teatre L'Atlàntida. Les persones interessades han de fer la seva reserva entrant en el web radioestel.cat. Dues entrades dobles per aquest proper diumenge a 9:15 al vespre i també pel divendres següent, el 19 d'octubre. Cadascuna d'aquestes entrades dobles les sortejarem aquest proper dijous en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Ara els titulars amb el Gerard Carrión i després més temes amb Món Sense Fronteres, amb Àngel Miret i també La Vida en Solfa fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. Aquesta hora, Hugo Chávez serà el president de Venezuela fins l'any 2019. Aquesta matinada s'ha confirmat la seva quarta victòria en les eleccions presidencials, les més ajustades des que va aconseguir el poder. Aviat farà 14 anys. Ha obtingut el 54,42% dels vots davant del 44,97% del seu principal rival, el liberal Enrique Capriles. En clau econòmica, avui hi ha reunió dels ministres d'Economia de la zona euro i sobre la taula, i tenen qüestions com el dèficit espanyol i l'entrada en funcionament avui mateix del nou fons de rescat europeu, el MEDE. A partir d'avui fins divendres, el servei dels autobusos metropolitans de Barcelona farà aturades parcials. Fins a les 11 del matí hi haurà serveis mínims del 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies de bus del barri. El servei es tornarà a normalitzar entre les 11 i les 4 de la tarda. De les 4 a les 6 funcionaran la meitat dels serveis a totes les línies. A partir de les 6, la circulació dels autobusos serà l'habitual. I de la plana esportiva, el Barça no va poder encadenar la setena victòria consecutiva en la Lliga, però seguirà tenint 8 punts d'avantatge sobre el Real Madrid en la classificació. Amb empat a 2 es va acabar el clàssic del Camp Nou, un duel en què els cracs de tots dos equips, Messi i Cristiano Ronaldo, van marcar per partida doble. Amb un Camp Nou ple a vessar, els 98.000 espectadors que van omplir les graderies van cantar l'himne del Barça i van mostrar un espectacular mosaic amb els colors de la bandera catalana, i al minut 17, amb 14 segons, van entonar crits d'independència amb clams unànimes. I com sempre, després de repassar els titulars, connectem amb Transmet, amb el Centre d'Informació, per saber com estan els transports metropolitans a l'àrea de Barcelona i fer una mica el seguiment d'aquesta vaga. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat. Els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. I d'altra banda, recordar que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona entre les 9 i les 11 del matí, els serveis mínims decretats estableixen un 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe a les línies de bus del barri. I és tot des d'aquí del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. El comentari de l'actualitat avui el tenim amb Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Ara que apretats per la crisi parlem més que mai del nostre futur, voldria reflexionar un instant sobre la pitjor de totes les amenaces que ens afecten com a poble, com a llengua i com a cultura, i que en parlem molt poc. Es tracta de la catàstrofe demogràfica. L'estat del benestar, basat en el sistema públic de pensions, necessita entre 2 i 3 fills per dona per garantir la seva viabilitat. Catalunya està molt lluny d'aquest objectiu, un 36% lluny. També sabem que tota economia madura creix fonamentada en la creativitat i la innovació, però alhora hem oblidat que ambdues qüestions depenen del rejoveniment de la població. A prop del 80% de les contribucions creatives estan acompletades a l'edat de 50 anys i el vèrtex es situa entre els 30 i 40. Però la població catalana és bastant envellida i té una edat mitja de 41 anys. A més, cada 5, l'esperança de vida n'augmenta una mica més d'un. Amb 65 anys, avui, podem esperar 20 anys de vida addicionals. Si sumem a aquesta edat a la que entenen els joves abans de començar a treballar i considerem la despesa en tot això, ensenyança, sanitat, jubilació, etc., i ho comparem amb els anys treballats, veiem que necessitem més nois, més noies, més infants, perquè sense més joves aquesta equació és insostenible. El problema de fons és que els fills han deixat de ser una benedicció per semblar ser una càrrega. Sedueixen raons econòmiques. Globalment considerat, cal dir que això és fals. En els 15 anys de bonança, els catalans no han tingut més fills. I també es verifica que els que tenen més ingressos no per això tenen més fills. Perquè la causa és una altra. En general, la causa no és el diner. És més profunda i destructiva. És la que caracteritza un poble que pensa, que creu que pot tenir futur sense tenir fills. Que tingueu una bona setmana.
El treball és un bé de tots, que ha d'estar disponible per a tots els qui en són capaços. La plena ocupació és, doncs, un objectiu obligat per tot ordenament econòmic orientat a la justícia i al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Viu la ciutat des d'una altra perspectiva. Sent l'experiència d'un viatge confortable, ràpid i segur. Mou-te contaminant menys i gaudint més. Amb climatitzador, visió panoràmica, tancament centralitzat, sistemes de seguretat en línia, conducció silenciosa i fiable, interior ample i lluminós, 12 portes de fàcil accés i més de 200 places. Puja al tram, el transport públic més ben valorat. Configura el teu viatge a tram.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. L'actualitat des d'un altre punt de vista. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Minuts i serà un quart de deu. Comencem Món sense fronteres, l'estona que dediquem els dilluns a parlar de temes socials, solidaris i relacionats amb el món de la immigració, entre molts altres. Ens acompanya Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem parlant de dues experiències socials que vostè ha tingut aquests últims dies. La primera és un sopar amb les germanetes dels pobres, dijous. Hem de dir que aquest sopar coincidia amb el nostre i l'explicació és molt senzilla. L'alcalde Xavier Trias, que estava convidat als dos llocs, va venir al nostre sopar i el va delegar a vostè, que també s'havia apuntat al nostre sopar perquè anés aquell altre. Clar, no es pot estar a dos llocs alhora, però expliqui'ns una mica què consistia aquest sopar de les germanetes dels pobres.
Home, el primer és que sap greu que dos sopars d'aquestes característiques coincideixin, perquè mira que hi ha dies
l'any. És una llàstima, sí, sí.
Tot i així, he de dir que sé que va ser un èxit el sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, però també va ser un èxit el de les germanetes. Hi havia, era un sopar solidari, es pagaven 50 euros per cobert, i hi havia 300 persones, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, i tant, sí, sí.
La veritat és que vaig quedar impressionat perquè les germanetes han fet una obra extraordinària a Gràcia, això és l'antic centre que ells tenien ja per acolliment de persones grans, i han fet una obra extraordinària que ens dona en aquests moments que a vegades tenim la sensació que tot va malament, una impressió de qualitat de país, diguem-ne, posat al servei també dels altres. Ara, el que més em va sorprendre va ser quan jo em vaig adreçar a la mare superiora i li vaig preguntar, li vaig dir, bé, escolti, vostès deuen haver tingut ajudes de la Generalitat o de l'Ajuntament, i em va dir, no, escolti, nosaltres no tenim cap ajuda. Tota l'obra que veu aquí, que són milions d'euros, diu, ha estat sufragada, bé, em va dir, una bona deuta que ens ha quedat, però la part, diguem-ne, pagada ho ha estat sempre a través de donacions particulars. Diu, perquè forma part de la naturalesa del nostre orde el fet de que només s'admetin aquests pagaments particulars. Uh-huh. Unes instal·lacions de luxe per 60 i pico d'avis i àvies, diguem-ne, dels més pobres.
En una residència que és una mica una prolongació de la que ja tenen a la plaça Tetuán.
No, és que aquí ja hi havia també una residència. El que ha estat és porta uns anys d'obres, però de veritat, una residència que no té res a envejar a les residències de luxe. Amb una església extraordinària, uns passadissos amplis, fusteria de qualitat, un menjador... Bé, en fi, impressionant. O sigui, la veritat que val la pena que aquelles persones que en sentin i que tinguin ganes també de donar alguna cosa del que puguin tenir, ho facin a les germanetes perquè veritablement l'obra que fan és immensa.
Ara bé, aquest luxe també pot tenir una doble interpretació segons com es miri.
No, quan dic luxe dic d'una dignitat
ja entenem,
enorme.
Ja
no, no vull dir que
sí,
hi hagi marbres italians, ni marbres de Carrara, ni
fustes
tropicals. Vull dir que a vegades sembla que, perquè sí, per persones modestes o fins i tot per gent pobra, com és el cas, ha de ser tot molt justet. I jo dic que no, que està fet amb una qualitat, potser l'expressió luxe no és la més exacta, però sí de qualitat, i ho he de dir així, no? Perquè és que és la veritat. Això, aquesta va ser una delegació,
I aleshores, el dissabte al dematí, vaig anar també per delegació de l'alcalde a un aniversari d'una empresa, Gassó, una empresa de tubs de plàstics a nivell internacional. Estem parlant no de tubs de manguera, d'aquests que fem servir per casa, sinó d'uns tubs d'aquests per trasbassar des de benzina, petroli, els vaixells, etc.
Els tubs de gas, també, suposo.
Efectivament, aquesta gent porten 150 anys. Avui en dia una empresa familiar, encara, amb 100 i pocs treballadors, també em va impressionar. Fixeu-vos que estem parlant de dues coses diferents. Una empresa, diguem-ne, i una...
I una obra social.
Sí, l'empresa, òbviament, el que pretén és guanyar-se la vida, però, escolteu, hi ha molt en comú entre les dues. És, primer, indicatiu de país de qualitat, és indicatiu d'economia social, en un cas, diguem-ne, a través de les aportacions dels particulars, amb l'altre, una empresa construïda a base d'esforç, d'austeritat, d'implicació dels treballadors amb la direcció de l'empresa, de renunciar moltes vegades a salaris o a inversions per reinvertir en la mateixa empresa, i, per tant, d'aquells valors que ens han de fer construir com a país. I em va semblar tan lluny del que ha estat l'economia d'aquests darrers anys, aquesta economia especulativa, aquesta economia fonamentada en què una revalorització gratuïta amb la hipoteca, amb especulació, ha estat la visió d'aquella empresa de país arrelada 150 anys, construïda a base d'esforç de tothom, on els treballadors, quan ha calgut, han aportat més horari, quan han aportat una reducció salarial, on els empresaris s'han atribuït salaris com el d'un treballador més. Ara els hi van molt bé les coses. Em parlaven de que el 60 o el 70% de la seva producció ja anava a l'exportació, sobretot a països de l'est, a Rússia, Polònia, Txecoslovàquia, Txèquia, vaja, en aquest moment Txèquia.
Sí, sí.
I llavors jo veia això, vaig pensar, mira, són dues coses absolutament diferents, però en el fons són dues coses molt ben fetes. Molt ben fetes, amb molt de sacrifici, amb molta aportació personal, amb molta austeritat. I mireu, doncs és per aquí on crec que hem d'anar, aquesta economia social, aquesta economia en la qual tots repartim, tots ens posem en un esforç i acabem fent un bon producte, sigui un bon producte social, les Germanetes de la Caritat, en aquest espai de gràcia, sigui una bona empresa, una empresa industrial que crea valor afegit. O sigui, és un crit d'optimisme per mi, això. Així és com hem d'anar, així és com hem de construir el país.
Les obres socials són necessàries en un moment difícil, sempre n'hi ha hagut necessitats i desigualtats, però potser, com diu vostè, senyor Miret, de vegades no reivindiquem prou el valor social de les empreses i la seva dimensió social. Les empreses tenen una contribució social important, si treballen honradament i dignament, doncs fan un gran bé al país.
I tant. És el cas és fonamental mantenir aquests llocs de treball, mantenir aquests salaris, mantenir aquesta gent que realitzen també a través del treball, entre altres aspectes de la vida.
I ens agrada molt que vostè ens parli d'empresa familiar de grans dimensions i de gran projecció, perquè de vegades identifiquem l'empresa familiar en petits àmbits. També n'hi ha de grans dimensions, com és el cas d'aquesta de tubs que vostè ens comentava. Bé, més temes de l'actualitat. Ens referim al missatge que van fer públic la setmana passada els bisbes de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola sobre l'Espanya del futur i els territoris que en alguns casos poden voler o independitzar-se o decidir el propi futur. Ha estat notícia aquest pronunciament amb 4 abstencions, quan curiosament hi ha 4 bisbes catalans. O sigui, semblaria, tot i que el vot és secret, que els bisbes catalans s'haurien abstingut. Però vaja, quina interpretació hi dona vostè en aquests moments també, moments importants i complicats?
No, el primer que volia dir és que és una llàstima, perquè la Comissió Permanent fa un document important. Més enllà d'aquest aspecte, que després tocarem una miqueta, la part, diguem-ne, social, a mi em sembla d'una gran riquesa. Fixeu-vos en alguna frase que vull recollir, perquè si no només ens fixem en aquells aspectes més visibles, aquesta part de la realitat Catalunya-Espanya. Però, per exemple, ells diuen, no ho dic directament del castellà, «Por su parte, las autoridades han de velar porque los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas». Qui diu això ens parla de la fe, ens parla de que la fe és la que ens ha de donar alegria i la joia i l'energia per treballar en aquests moments complicats, ens parla d'aquella d'aquella dita de Mateu, el que feu amb un d'aquests, els meus germans més petits, amb mi ho feu, diu el Senyor. Per tant, diguem-ne que és un document que a mi m'ha agradat.
Davant de la crisi, solidaritat.
Davant de la crisi, solidaritat. Parla especialment inclús de dels habitatges de la gent que està desahuciada, és a dir, és un document que jo crec que invita el cristià a adoptar una actitud social, una actitud de solidaritat. Malauradament, a l'anexa, quan es parla sobre els nacionalismes i les seves exigències morals, entra en un terreny polític que, no sé si recordaràs, Ignasi, que fa unes quantes setmanes en vam parlar, vam dir, escolteu, deixem a l'Església fora d'aquest debat, sí, més sí. Enllà del que és l'actitud de democràcia, de respecte a l'adversari, etc., que aquesta, per descomptat, sí que l'Església hi ha de poder dir, però el model d'organització territorial d'un estat o la situació que ara es produeix amb una demanda, diguem-ne, en alguns casos d'independència, en altres de confederalisme, de federalisme, en realitat no hauria d'estar. I saps el que passa, Ignasi, que quan parlen de nacionalismes, i això te n'adones només de començar a llegir el propi document que se diu sobre els nacionalismes i les seves exigències morals, sempre comença amb una confusió que a mi em dol molt com a membre que sóc de l'Església, que parla de nacionalismes ja es nota des del primer moment amb un estirabot, però no es dona compte que, a més, se n'oblida el nacionalisme espanyol. És a dir, quan parlem de nacionalisme, quan els bisbes parlen de nacionalisme aquí, s'estan referint fonamentalment al nacionalisme basc i al nacionalisme català. Quan de nacionalismes n'hi ha de molta mena, i poden ser, òbviament, en fi, bons i dolents, això per descomptat, això no té res a veure amb les posicions polítiques, sinó que pot haver-hi, històricament hi ha hagut nacionalistes i nacionalismes molt perjudicials, però s'han oblidat que existeix un fortíssim nacionalisme espanyol. Només cal repassar la premsa de Madrid aquests darrers dies, si ens anem a mirar, doncs, sobretot dos diaris, El Mundo i La Razón, que legítimament també, però mantenen unes posicions d'un nacionalisme exacerbat, que jo diria que està fins i tot per damunt de les tesis més radicals de nacionalisme basc o català. I aleshores entra en aquella cosa que ens fa pena una mica, o a mi em sap greu, que en fi, critica una mica el nacionalisme que pretén la separació d'Espanya, quan el nacionalisme en aquest cas és obvi que pel context i el temps en què es fa es refereix al nacionalisme català, i una mica santifica la unitat política d'Espanya, cosa que a mi em sembla que és perfectament legítim de defensar i de mantenir, però crec que els bisbes, una vegada més, no haurien d'entrar en aquest tipus de debat.
En el seu missatge com a pastors, davant de temes que són opinables, com són les organitzacions polítiques de les nacions.
Òbviament, després els bisbes catalans, a part de que és probable que hagin estat els que s'hagin abstingut, tot i que a mi hagués agradat que hi hagués hagut un vot contrari, en tot cas explicitant, perquè era que era no per la primera part del document, insisteixo que és un document molt important.
Un document social molt important, efectivament, hem tingut ocasió de llegir-lo.
Efectivament, llegir, o sigui, és... no s'ha de criticar tot perquè hi hagi
I
una
part... I animem
els
oients a llegir-lo íntegrament, perquè no es quedin només amb aquesta
efectivament,
part.
Efectivament, o sigui que no, és una pena. I llavors, mira, els bisbes catalans, la Tarraconense, la Conferència Episcopal Tarraconense, doncs ha fet una correcció i ja s'ha adreçat, diguem, als catalans perquè s'adreça així, no?, als catalans i catalanes de forma explícita, en el qual venen a dir una mica això que ara estàvem comentant, que no ens correspon optar per determinada proposta als nous reptes.
Sí, sí.
Per tant, defensa la legitimitat moral de totes les opcions polítiques, sempre que hi hagi respecte a l'adversari, insisteixo, democràcia, llibertat, etc.
És la nota dels bisbes de Catalunya, reunits en la Tarraconense dijous i divendres. Aquesta nota es va fer pública divendres davant les eleccions al Parlament, que són el 25 de novembre. Diu, l'Església vol continuar servint la societat catalana. I als bisbes recordem a tots els catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat la necessitat de respectar els principis ètics i fonamentals en tot moment. I després es refereixen a diferents documents, com el Compendi de Doctrina Social de l'Església o el document dels bisbes de Catalunya al servei del nostre poble, que també
una reformulació... del gener del 2011, en el Exacte. Qual, diguem-ne, és on s'articulava aquesta visió, diguem-ne, de llibertat mentre es mantinguin els principis ètics fonamentals, que també els podem enumerar, ràpidament, la dignitat de la vida humana, el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d'acord, com a formes de resolució de conflictes, el bé comú, la justícia distributiva, la justícia social i, per tant, l'atenció solidària als més vulnerables i la defensa dels drets de les persones i dels pobles i el respecte a les minories. Bé, jo amb això crec que catòlic té davant seu una opció diversa des del punt de vista social, des del punt de vista ideològic, però que des del punt de vista nacional això no ha de fer perdre ni guanyar la seva adhesió a l'Església.
Evidentment, uns bisbes organitzats en una conferència episcopal poden, de vegades, donar uns missatges com aquest de la Conferència Episcopal Espanyola, que no necessàriament ha de compartir tothom. També una mica animem els oients a diferenciar aquelles matèries davant les quals parlen els bisbes, sobretot el bisbe de la pròpia diòcesi, que sí que són matèries d'adhesió incrementable, i altres que potser no ho són tant. No? També és bo diferenciar això.
Sí, en fi, a mi em sap greu, però
donaria per molt.
Val la pena llegir la primera part del document. Quedem-se en la part positiva de la Conferència Episcopal Espanyola.
Davant la crisi, solidaritat és el títol d'aquest document que es troba en el web de la Conferència Episcopal Espanyola. Parlem de més temes socials que avui ens porta Àngel Miret. El 65% de les ONGs estan abocades a buscar finançament alternativa per les retallades. Tot això és un problema que ja hem comentat diverses vegades, no només amb vostè, sinó en altres moments del programa.
Sí, la veritat és que això té un aspecte molt negatiu, com és molt normal, perquè la caiguda de subvencions públiques en l'entorn del que és el tercer sector ha estat, és proper al 40%, i per tant, doncs, això suposarà que una bona part d'aquestes entitats socials hagin de desaparèixer, altres s'hagin de fusionar, etc. Això, insisteixo, té un aspecte molt negatiu, però té algun aspecte positiu que cal aprofitar, com en tota vessant vital, quan la vida ens va bé, està molt bé, i quan ens va malament també podem aprofitar per treure un enriquiment. Aleshores, les ONGs, doncs, que jo crec que algunes van créixer d'una forma desmesurada, fins i tot algunes, diguem, amb uns objectius una mica, en fi, abstractes, no? I això jo crec que farà que el mapa, diguem-ne, es simplifiqui. D'altra banda, Ignasi Carreras ens fa unes reflexions per veure de quina forma poden millorar la seva situació i de quina forma poden buscar un finançament alternatiu. I jo crec que la reflexió està molt bé perquè ens diu que ha de passar aquesta reforma per tres aspectes. Primer, pensar quin valor aporten a la societat. O sigui, primer, pensar quin valor aporta cadascuna d'elles, quin valor afegit, que podríem dir inclús en termes empresarials, aporten a la societat. Segona, fer poques coses, però molt ben fetes. Perquè potser en algun moment s'han fet moltes coses i no tan ben fetes. Per tant, fer poques coses...
I que cada ONG se centri en allò on pot rendir més, com a entitat social.
I fer-les molt ben fetes, perquè a les èpoques de les vaques grasses s'han fet moltes bestieses per part de les ONGs. I tercera, plantejar-se si en el futur passa pel que són ara mateix o per fusionar-se o col·laborar amb altres actors, o bé resituar-se. Per exemple, l'expert diu que si una associació assistencial no pot continuar per falta de mitjans econòmics, sí que pot reorientar-se, per exemple, a partir de la seva base de voluntaris. És a dir, no tinc diners per fer unes determinades accions, però puc reorientar-me i treballar amb voluntariat. És a dir, que el voluntariat, diguem-ne, la gestió del voluntariat, òbviament té uns costos, però té uns costos molt més moderats. Per tant, com en tota crisi, Ignasi, aspectes molt negatius, aspectes positius.
Uh-huh. Oportunitats de replantejar les coses.
També és veritat que han patit molt més i que estan patint molt més les ONGs que es dediquen a la cooperació internacional que les ONGs que treballen en el quart món, és a dir, a casa nostra. No sé si és just o injust, però la veritat és que la gent, sobretot els donants particulars, han optat molt més per ajudar en un context i en un entorn que en aquest moment és molt complicat i, per tant, on hi ha molta gent gran, molta nens, molta infància, diguem-ne, molta problemàtica, i ha volgut ajudar aquelles actius que són visibles, que són palpables, i, en canvi, la cooperació internacional, aquella que anava a països llunyans, és la que ha tingut la davallada més gran. En fi, podem parlar un dia amb més calma. Sí, sí. No és ni bo ni dolent, és humà, diguem-ne, que tu treballis els teus recursos, que puguis col·laborar, els prefereixis veure a la cantonada, a la parròquia, a l'entitat aquella que coneixes del barri, que no a una entitat que treballa, pues, a Somàlia, no?
Tot és necessari, ajudar aquells que pateixen, però sempre es poden matisar les prioritats, no? Ho diem moltes vegades, no? Allò que tenim a prop, al quart món, o allò que tenim més lluny, L'Església té l'exemple en Càritas, que treballa més per la pobresa de proximitat, i Mans Unides, que són projectes d'ajuda a països més llunyans, no? al Tercer Món. Bé, avui Àngel Miret ens ha exposat aquest tema referint-se a una opinió d'Ignasi Carreras, que va ser director general d'Intermón Oxfam, un home molt conegut a casa nostra i molt compromès.
En aquest moment
ESADE es troba, sí.
Treballant ESADE.
Ara de seguida arribem a 2:15, fem una pausa i sentirem els titulars del Gerard Carrión i acabem en els últims 5 minuts amb més temes amb Àngel Miret, Món sense fronteres.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats, sense mirar d'obrir-los mai. René Descartes, filòsof. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dia i nit, el Santíssim està exposat a la Capella de l'Adoració Perpètua. Vine a participar-hi una hora al mes. Cada dijous, hora santa d'un 10:15 a 11:15 de la nit, moment per l'oració i el silenci. I els dissabtes de 10 a 11 del matí, reflexions sobre la Bíblia per tothom. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora, Hugo Chávez serà el president de Venezuela fins l'any 2019. Aquesta matinada s'ha confirmat la seva quarta victòria en les eleccions presidencials, les més ajustades des que va aconseguir el poder aviat farà 14 anys. En clau econòmica, avui hi ha reunió dels ministres d'Economia de la zona euro i sobre la taula, i tenen qüestions com el dèficit espanyol i l'entrada en funcionament avui mateix del nou fons de rescat europeu, el MEDE. El PNB d'Iñigo Urcullo va començar la campanya electoral a la plaça Catalunya de Sant Sebastià. El Partit Popular d'Antonio Bassagoiti fa servir un lema, si tu no hi vas, ells guanyen, clavat al que va idear el PSC en els comicis espanyols de l'any 2008. Més enllà de si són simples coincidències o no, el nou País Basc sense ETA ni il·legalitzacions s'està més pendent que mai de com evoluciona la política catalana després de la manifestació de l'11 de setembre. La via sobiranista que s'ha obert ha trastocat el guió dels partits bascos i posarà sobre la taula l'endemà mateix de les eleccions del dia 21 d'octubre el debat del dret a decidir. I a partir d'avui i fins divendres, el servei dels autobusos metropolitans de Barcelona farà aturades parcials. Fins a les 11 del matí hi haurà serveis mínims del 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies de bus del barri. El servei es tornarà a normalitzar entre les 11 i les 4 de la tarda. De les 4 a les 6 funcionaran la meitat dels serveis a totes les línies i a partir de les 6 la circulació dels autobusos serà l'habitual.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 4 entrades dobles per dues grans cites al Teatre d'Atlàntida de Vic. Forever Young, la comèdia dirigida pel Tricicle, i Tenemos un problema, amb Albert Pla i Diego Cortés. Dues entrades dobles per cada espectacle. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 2:15, última part de Món sense fronteres, l'espai social que compartim amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona. Àngel Miret també és professor de la Universitat Pompeu Fabra. Un últim tema que vol tractar avui és el de l'any de la fe, que comença, convocat per l'Església Universal, aquest dijous, convocat pel Papa, millor dit, comença aquest dijous. I ens volia donar, senyor Miret, alguns detalls d'aquest any de la fe.
Bé, el primer, que sapiguem que hi participen 5 catalans, que en tot cas us els dic...
En aquest cas, en el sínode dels bisbes, que va començar ahir.
El sínode dels bisbes, efectivament. Exacte, ahir que era la mare de la Roser, precisament, no?
Sí, efectivament, sí.
Doncs el cardenal Martínez Sistac, el Salvador Pieninot, que és teòleg, en Josep Abella, superior general dels claretians, l'Emili Turú, que és superior general dels maristes, en Josep Maria Simón i Castellví, president de Metges Catòlics, eh? Aleshores, a veure, el tema és molt i molt important i, per tant, és també molt i molt important que s'abordi bé. En definitiva, el que es tracta és de que en països i en espais, diguem-ne, on han tingut una forta presència el missatge de Crist, en aquest moment es produeix un fort procés de secularització. I aleshores, el que es tracta és de meditar i de veure de quina forma es pot procedir una nova evangelització, és a dir, de quina forma podem impulsar a les persones a seguir, diguem-ne, darrere d'aquest missatge evangèlic més actual que mai, de pau, de solidaritat, de compromís, d'esforç, de renúncia, de suport a la gent amb més necessitats. Això és el missatge, diguem-ne, i el que hauria de ser l'objectiu d'aquesta...
D'aquest sínode dedicat a la nova evangelització, efectivament.
La veritat és que no he tingut oportunitat encara de seguir el treball. El que sí que avui, perquè s'ha fet molt poca difusió, és dir que hi ha una pàgina web dedicada a l'any de la fe, en la qual, a part de seguir, diguem, el que s'està fent, es poden notificar les iniciatives, i per tant jo entenc que també la gent que tingui ganes de dir coses ho poden fer. La web és la www.annusfidei.va. de Vaticà,
no sé això, no? Molt bé, baixa, efectivament. Anusfidei.va.
Dit això, les primeres iniciatives, jo no sé si passen per la necessària autocrítica. No ho sé. Insisteixo que el document me'l vull llegir, però...
Però seria bo que hi hagués aquesta autocrítica,
seria,
no?
Seria molt bo que hi hagués aquesta autocrítica, perquè algunes de les iniciatives que estic veient d'entrada, que parlen de pelegrinatges de fidels a Roma, Terra Santa, santuaris marians... a participació dels joves a les Jornades Mundials de la Joventut, la Santa Seu també anima a organitzar simposis o congressos, escala diocesana, escola catòlica i escola pels no creients, etc. Està molt bé, s'ha de fer, ho considero fonamental, però és probable que si s'escolta la gent i preguntes a alguns per què han deixat, a vegades sense deixar de creure, per què han deixat, diguem-ne, la pràctica religiosa a l'Església, donen uns arguments que jo no sé si estan suficientment recollits. Insisteixo, ho dic amb tota la prudència. Perquè
els arguments a vegades són males experiències pastorals, contraexemples d'agents de pastoral. Evidentment, no jutgem ningú, però sí que
sense
a vegades
ningú.
No sempre fem les coses bé, vaja.
Això és el que vull dir, que potser a més d'aquestes iniciatives, que segur que totes són importants, necessaris, i que segur que ajudaran a molta gent a retrobar el camí de la fe, potser també hi ha una revisió de l'acció de l'Església en alguns d'aquests països.
Efectivament, com vostè deia, un moment important de l'any de la fe serà la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro, a l'estiu vinent, on molts joves també tindran aquesta oportunitat d'enfortir o fins i tot a vegades recuperar la seva fe. Res, en 30 segons, vol afegir alguna última cosa que hem d'acabar ja?
No, mira, per dir-ho amb un to positiu, l'Ajuntament de Barcelona, ja sabeu que és una economia raonablement bona, sobretot tenint en compte el context en què s'està fent, posem en marxa un pla adreçat a l'alumnat de la ciutat de 16 a 19 anys d'aquest alumnat que en aquest moment es troba sense feina i sense estudis. Llavors això és una cosa, una iniciativa important, a veure si aconseguim que aquests joves, quan es recuperi la crisi, estiguin a la línia de sortida.
Moltes gràcies, senyor Àngel Miret. Ens retrobem dilluns vinent, si Déu vol. Que vagi bé, bona setmana.
Si Déu vol, bona setmana.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el cardenal Tarsicio Bertone, secretari d'Estat del Vaticà, Premi Internacional Comte de Barcelona. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Hi ha jocs basats en la competició. Dues persones o dos grups s'afronten l'un a l'altre per tal que al final en sorgeixi un guanyador i un perdedor. En la música no és així. Aquí les forces convergeixen per crear junts una harmonia. Avui coneixerem el membre més jove i el membre més gran de la coral del Centre de Gent Gran Congrés de Badalona. Les diferències d'edat i de procedència convergeixen aquí en un únic so. Coneguem-los.
Els nostres protagonistes d'avui.
Hola, sóc en Francesc Pasqual, al barri de fa molts anys en coneixen per Quico, 62. Sóc de Badalona.
Me llamo Rosa Najas, 86 años. Nacida en Sevilla, vivo muy feliz aquí en Cataluña.
La Rosita Najas i jo som cantants de la coral de l'associació de Casal d'Avis del Congrés. Des de fa jo dos anys, la Rosita en porta més i la coral té com uns 10 anys.
Coneguem la seva història musical.
Yo vivía en Sevilla y había un centro minero que teníamos comercio en aquel centro minero de un pueblo de Sevilla. Y era el colegio Renfe. Era la Renfe la que lo pagaba, aquel colegio. Pues cantábamos muchas canciones en los grupos corales del colegio. Cantemos al amor de mis amores. Cantaba mucho en mi casa. Mis hermanas, mi madre, todas cantábamos. Pues allí cantábamos de todo. Canciones, coplas, cuplés, cosas de la radio, de todo. Y además también cantaban en Sevilla siempre. En Semana Santa cantaban saetas. En mi casa se paraban los pasos para oír cantar a mi madre, a mi hermana, que cantaba muy bien en los balcones. ¶¶
pare li agradava la música. El meu pare havia d'escoltar música, si de vegades deia que aquesta mainada m'emprenya, però la música em fa feliç, perquè érem tres a casa i bastant sorollosos. A la mare també li agradava la música, però era més d'escoltar-la. Ella no cantava, el meu pare sí que cantava. El meu pare cantava sarsueles, o sigui, clar, i recorda els temps del Marcos Redondo, de tota aquella època. I jo, amb 14-15 anys, la gent em deia, però com és possible que tu sàpigues aquestes cançons? És clar, eren apreses a casa. D'altres eren apreses a l'escola.
Tenían cuatro hijos y la tienda, mucho trabajo, pero tenía tiempo para escuchar música y me encantaba todos los que había en aquella fecha.
Cuando estoy contigo, no sé si es más bello el color del cielo o el de tu cabello.
A veces en orquesta que venían a cantar, mi marido era de jefatura, iban a comer, iban muchas veces los cantantes y conocimos a Moncho, aquel señor catalán, y muchísimos que lo diré cuando me acuerde.
Pones tus manos.
La tele ya menos porque tenía mucha faena, pero la radio me acompañaba a todas horas. Me ha gustado bailar bastante también, sí, sí. Y aquellas canciones de amor y en el noviazgo, aquellos tiempos eran felicísimos para mí. Y la música me llenaba mucho.
Estoy contigo, me lleno de orgullo.
Y como he sido muy positiva toda mi vida y a todo le he dado tanto el lado bueno y siempre he sido feliz. En tiempos de guerra, que la vivimos muy fuerte, pues no teníamos, pero éramos felices. Trabajábamos todos en casa, con el comercio.
Cuando estoy contigo.
El barri de la Salut, hi ha molta gent que la Rosita per ells és la seva salvació, va ser durant molt de temps. Allò de, se lo puedo pagar a final de semana cuando cobre, a la seva botiga passava això. Ella i el seu marit eren una institució al bar.
No existen fracasos. Todo cuanto...
Es que confiábamos en aquellas personas con tanta necesidad y ellos pues no los han sabido pagar. Y nosotras contentísimos de que hoy en día vamos por la calle y nos van diciendo, señora Rosita, qué bien lo pasábamos con vosotros.
On hi ha estat aquí a Badalona, la tradició cultural d'aquestes escoles no, en ella no entrava la música, però sí que algun professor d'aquells que destacava i que li agradava i que doncs, hi havia cantat a l'escola, sobretot en una època entre els 9, 10, 12 anys. El que després ens deien aquelles cançons Cumballà, després vaig estar en una agrupació, escolta, i me les vaig retrobar ja quan vaig ser més gran.
Ai, senyora, si em permet aquesta intromissió, diria quatre coses d'aquelles que no queden. I no es preocupi que tan sols és un balset.
De les 16 jutges, per exemple, xavaleta del meu barri, la del tramvia primer, del Guillem de Fac, de l'Ovidi Montllor, de tota aquella gent d'aquella època. A més, les disfrutava.
Adéu aquells banquets i tantes reunions.
Vaig fer 3 anys de solfeig i guitarra, i després ho vaig deixar, perquè pensava que podia arreglar el món i m'hi vaig dedicar. Sí, m'hi he dedicat tota la meva vida. Vaig estar en un partit polític, vaig estar en un sindicat, o sigui, vinculat tota la meva vida. Aquesta ha estat la meva vida.
No veu que ja ens fem grans, no veu que ja ens fem grans.
La meva dona i jo hem ballat durant molts anys, hem fet ball de saló. Sí, m'agrada moltíssim ballar, ja ens agradava molt, per culpa d'uns amics que es casaven i volien aprendre a ballar vals. Els hi feia cosa d'anar solets a ballar i van apuntar tota la colla i nosaltres ens vam quedar.
No veu que ja fa temps que ens coneixem.
Vaig deixar la música perquè arreglar el món amb... m'agafava molt del meu temps. Després, més tard, vam fer esplai durant molts anys i a l'esplai, doncs, també amb els nens també cantàvem, esclar. Però la música sempre ha tingut presència a la meva vida, sempre. Sí, m'agrada cantar i disfrutar. He estat a diverses corals abans d'arribar a aquesta.
Pretengui que ens quedem tan contents. Si es diu que en aquest ball tan sols hi vol ballar vostè, no crec que l'importuni, ja li diré baixet. Jo crec que en aquest ball tots hi tenim dret.
Yo al quedarme viuda me quedé vacía, pues digo, no sé dónde poder entretener mi mente para no sufrir tanto y dejar un poco atrás este dolor tan fuerte. Y me dijeron, pues mire, hay una coral en tal sitio y se pasa muy bien, si quiere venir, pues voy a ir a ver qué tal, que me ha gustado siempre cantar. Y vine y encantada de la vida. Aquí estoy feliz, tengo un grupo y un profesor que es admirable y estamos muy bien ya 8 o 9 años y así creo que seguiremos. Mire, he estado de vacaciones 1 mes y medio. Estaba deseando de llegar por la coral. Y allá le cantaba todas las canciones de la coral a mi familia cuando he estado de vacaciones. Decían, tía, pero ¿cómo estás todo el día cantando? Dijo, voy a cansar. Dice, no, no, tú canta que da gusto oírte. Digo, bueno.
Jubilar-me, tinc una jubilació parcial i tenia molt de temps lliure. Vaig deixar l'anterior perquè treballant a la nit, jo faig torn de nit a la meva feina, no podia anar ni als assajos ni els caps de setmana també treballo, o sigui que no. I quan em vaig jubilar, doncs, va ser la meva, dic, doncs, m'ho van demanar, o sigui, escolta, que fa falta gent, doncs, aquí estic. Cantar molt, o sigui, a mi m'agrada moltíssim. M'aporta relacionar-me amb la gent, amb gent que té experiències meravelloses, gent de moltes diferents maneres de pensar, que això també a mi m'enriqueix moltíssim. Sí, no, jo m'ho passo força bé a la coral, jo m'ho passo molt bé. La gent, quan et sent parlar, estic amb una coral del casal d'avis, i que fas tu? Perquè em coneixien amb una coral que potser de parells de més categoria, però a mi la categoria no és el que tinguin més recursos i un mestre que ve d'aquí o d'allà, sinó la gent amb el carinyo que facin allò que estan fent. I per mi aquesta és una coral extraordinària.
Com ens deien la Rosita i el Quico, cantant una coral és una oportunitat per relacionar-nos i socialitzar-nos. Una cosa molt important, especialment quan ens fem grans. Veiem com la música ajuda a la nostra dimensió social.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
La música crea vincles molt profunds, molt importants entre les persones. És a dir, quan una persona està fent música amb un altre o amb un grup, no només està expressant i comunicant tot el que forma part del seu interior, sinó que a més està creant uns vincles emocionals amb altres persones que també estan expressant el que hi ha més autèntic dins d'elles. I aquesta comunicació emotiva, emocional, fa que aquests vincles siguin molt, molt potents, molt poderosos. La persona se sent reconeguda, se sent formant part d'un grup, se sent formant part d'un col·lectiu que té en aquell moment aquells seus mateixos interessos i a més els està expressant. Permet també establir pautes de comportament grupal, social, i trenca l'aïllament, una cosa que crec que és molt important perquè de vegades doncs, els éssers humans ens sentim sols o aïllats. La música doncs, fa que puguis formar part d'un tot, i d'un tot artístic i d'un tot estètic que també doncs, desenvolupa la sensibilitat.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Finalment, coneguem dues de les cançons preferides de la Coral Congrés de Badalona.
La canción que nos gusta más en la coral del Congrés es A la plaça i en sardanes.
A la plaça i en sardanes, quines ganes de ballar. A la plaça i en sardanes, mare, deixeu-m'hi anar.
El que transmet, el que explica, el ritme de la... Transmet un sentiment, transmet el sentiment d'aquelles persones que escolten una sardana i tenen la necessitat de ballar-la.
Tiene una letra muy bonita. Además, se pega mucho al personal que la oye. Y además, tiene un principio y un final fabuloso. Queda el público extasiado de oírnos. Yo canto sardana y a mis 86 años sigo bailando sardanas. Precisamente este domingo he estado en la catedral y he estado bailando sardanas, que puedo bailar una o dos, pero aún me atrevo. Las aprendí aquí, con la reunión que tenemos, porque además de cantar, somos sardanistas, somos poetas, cosemos y hacemos de todo en este grupo, en el Casal, sí.
Mentre la pobla alegrement, els llars airosos llença el vent. A la plaça hi ha sardanes, amor i vida.
Ens agrada molt, és una cançó que parla d'un home que mai no ha vist el mar i somia totes les hores de la seva vida en poder-lo arribar a veure algun dia. Mariner de terra endins.
Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava cada jorn de sol a sol amb sa flauta acompanyant eixa tonada cantava.
Es un pastor que manaba las ovejas y nunca había visto el mar. Y estaba ansioso de ver y sabía que había ese mar, que era tan espléndido, pero no lo había llegado a ver y estaba añorado y siempre cantaba igual, que no había visto el mar y se quedó sin verlo.
Pobre.
Sobretot la gent que som de mar, la gent que som de mar, com diuen en altres zones, ens costa entendre que hi hagi gent que no pugui conèixer això que tenim tan a prop, que a vegades ni ens passegem per la sorra, però que sabem que la tenim aquí i que si algun dia ens anem 200 quilòmetres terra endins, la trobem a faltar.
Yo tenía 15 años cuando vi por primera vez el mar. Mucho, mucho, mucho me acuerdo, porque lo pasamos encantada de la vida. Y siempre cantamos la historia, siempre tenemos la historia cuando nos reunimos de las primeras veces. Fuimos a Cádiz el primer año y ya recogimos ese amor al mar que cada año, fuese lo que fuese, con mi madre, con mi padre, aunque nos tuviésemos que turnar por el negocio, pues allá que íbamos cada año, una escapadita.
Hi ha coses que alguns tenim tan a prop que ens sembla mentida que no pugui estar a l'abast de tothom, i una d'elles és la música. Però recordeu que mai no és tard per posar la vostra vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Acabem amb un apunt sobre la nota dels bisbes de Catalunya davant les eleccions al Parlament, un missatge que es feia públic divendres. Els bisbes catalans ens diuen que en un règim democràtic cada ciutadà ha de poder manifestar les pròpies conviccions i fer camí amb els altres, pensant que una societat que en tots els seus nivells vol positivament estar al servei de l'ésser humà és la que es proposa com a meta prioritària al bé comú, en tant que bé de tots els homes i de tot l'home. Els bisbes catalans, també recordant diferents documents episcopals, recorden que hi ha matèries opinables sobre les quals els partits es poden posicionar i els cristians poden donar suport en aquestes matèries diferents forces polítiques de manera legítima. Amb aquest comentari ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet a les vies de so, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Gerard Carrion a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà.